sintonia, Willy. Que l'has tret de la patilla, aquesta sintonia. I ara pots esborrar, que no m'agrada.
És nova, eh?
No Ramon Besa, què tal, com estàs? És nova, no, aquesta sintonia, bon Willy? No és nova?
No,
doncs jubile-la.
An old one?
Eh?
From the whole time?
T'ha agradat, Hansi, aquesta sintonia?
Like,
no sé, li falta com força,
like,
no? Entra com esmorteïda, no? Entra
you don't like it, you don't make it play.
No sé, no,
okay.
Bruno? Entrava com...
Jo,
entrava baixa, aquesta sintonia.
A mi no és que em desagradi molt, però sí que tenia clar que a tu no t'agradaria.
Vale. Ramon Besa, com estàs?
Molt bé, bon dia.
Estem en pretemporada, encara, fent proves, posant, traient... Per això hem tornat abans, perquè així el dia 31 d'agost, que és quan comença formalment la temporada de ràdio... Per cert, dilluns vinent, que és 31 d'agost, a la 1, en horari que t'hi jugues, presentarem oficialment la temporada a Ser Catalunya. I així ja dilluns anem amb tot.
Està bé, perquè tots els que feu programes i tota la història gairebé coincidiu en el mateix dia, que és el 31, i hi ha com un acord tàcid per dir, ara comença tal dia, no hi ha ningú...
L'explicació és molt senzilla,
Ho poso jo.
Ets tu, no?
Ho proposo jo i, evidentment, tothom em segueix. Jo dic, bon dia, Catalunya, són les 8 i el rellotge automàticament endarrereix 4 hores.
L'explicació és que el dia 1 de setembre s'obre l'estudi de GM, l'Estudi General de Mitjans, que és el que marca les audiències de ràdio cada temporada.
Està molt bé. M'interessa més això que ho tingueu tan assumit que no pas el mercat del futbol, que torna boig a tothom, encara que tothom sap que es tanca el dia 31 a la nit, però les lligues comencen aquí un dia, a Alemanya un altre, a França un altre, i és una mica un desori fins que, com va dir el propi Flick, fins a l'octubre això no estarà d'alguna manera tot regularitzat.
Els programes de ràdio igual. Fins a l'octubre no estan allà estabilitzats.
No, però ja hi ha les apostes. Clar, amb això, mira, el Flick, jo tinc la sensació, però és una sensació i una especulació, que el tio, quan va haver fitxat a Adeyemi i Gordon, ja va dir, ja en tinc prou, fitxem-los ara, perquè el del Julián potser no surt. Tinc aquesta sensació de que ell, això de que la notícia que vosaltres avanceu, que dient o Julián Álvarez o ningú, ell ja ho sabia el primer dia, que es diu per què Gordon, tant d'hora abans del Mundial, per què Adeyemi quan ningú ho sabia, per què provar el Hamza a veure com va, i ja tenia una idea de dir, bé, si no surt, potser sortirà al gener, potser sortirà un altre moment, perquè per més que vulguem, és veritat que al Barça jo crec que li falta un rematador, però si l'entrenador diu que no, doncs segurament es desmentirà. Però el problema seriós ara el té l'Atleti de Madrid i el jugador, perquè més que buscar culpables, el que haurien de buscar és una solució, perquè buscar culpables ja han donat la culpa al Barça, però la solució no la tenen.
Això és bo. L'Atlético de Madrid, aquesta és bona, me l'apunto. L'Atlético de Madrid ha buscat culpables, la culpa al Barça, però no solucions, no la té. De fet, avui, i ara connectarem amb el Miguel Martín Talavera, amb el Tala, Julián Álvarez no ha entrenat. Julián Álvarez avui no ha entrenat amb l'Atlètic de Madrid perquè té una indisposició. Ara ho ampliem, i en la línia del que diu el Ramon Besa, que hi ha partits d'una jornada que es disputen una setmana i uns altres una altra, requadro que avui, per si esteu mig despistats, juga el Madrid contra la Real Societat al Bernabéu, primer partit de Mourinho al Bernabéu aquesta temporada, i demà juga el Barça. A les 9, tots dos, el Barça contra l'Atlètic Club, ja sabeu, retransmissió amb el Flac i el Carrusel, amb el Bermúdez al que t'hi jugues Barça. Santi, com has vist a Hansi Flick?
Honest, clar, directe, sense embuts, relaxat. Vaja, m'ha semblat una masterclass de roda de premsa, confirmant tot, que és Julián o res, que l'Ivakovic ve per augmentar la competència, que Alejandro Valde seguirà al Barça si no hi ha un canvi dràstic d'última hora, que no vol fitxar cap central més. En Canals s'ha obert, la veritat, a menys d'una setmana que acabi el mercat de fitxes.
Per cert, el continuem escoltant en anglès, a Hansi Flick. Hi ha molta gent que diu, ja li va bé perquè així, no?, apreten tant els periodistes i ell en realitat ja sap parlar i... Flick entén el castellà perfectament, pel que jo sé, no sé si et consta la mateixa informació, Santi, segur que sí.
Sí.
Entén perfectament el castellà, parla algunes coses en castellà, però no el domina. És a dir, per sortir amb una roda de premsa a parlar, Hansi Flick no domina suficient l'idioma. Li està costant i no passa res, però que ell fa algunes expressions, alguna vegada alguna broma, i potser un petit comitè pot dir quatre coses, però que no domina l'idioma i per això parlem anglès.
El dia a dia del Barça és en anglès. El dia a dia del Barça és completament en anglès. I a part, s'ha de valorar que aquí a roda de premsa qualsevol paraula que digui és examinada amb lupa.
Exacte.
I per tant, fer una roda de premsa amb un llenguatge que no utilitzes en el teu dia a dia, perquè el vestidor no l'utilitza, amb els jugadors parlant anglès.
I, però és important recuadrar-ho, això. Vull dir que Hansi Flick, en privat, amb la gent, parla en anglès. No és que parli en castellà i a la pública en anglès. No, no, que parla en anglès.
Parlant avui d'un tema com el que s'ha parlat de la situació de Lamin i de si mala cara o cansat, o fins i tot de Balde, parlar en català i en castellà, i amb això no dic que no hagi de parlar català, però la gent busca un tall de veu. I ara m'hi poso jo, Sí, jo em poso l'altra banda. La gent busca un tall de veu perquè després anar-lo passant a les emissores, anar-lo passant a les televisions, anar-lo passant als diaris, a les pàgines web, dient, ha dit això, que es pugui malinterpretar. Aleshores, ell, jo crec que té una mesura preventiva. Després, si un entrenador que porta 3 anys aquí, en el moment que estem de la llengua complicat, hauria de fer un esforç per parlar, ni que sigui institucionalment, en moment català, però jo crec que això és material inflamable, tal com estem avui dia els mitjans de comunicació i l'altra banda.
Ara, fixa't, que dèiem de Cruyff que mai una persona que havia parlat tan malament el castellà se feia entendre tan bé, no, però que Cruyff, parlant tan malament, es feia entendre molt bé i deia frases
perquè feia
originals
gràcia,
i tal.
És a dir, tu posaves
i ara, tenim un que sense parlar ni català ni castellà es fa entendre perfectament. No, no, és curiós,
El món de la comunicació. I a més, els missatges, per exemple, el d'avui, en la línia el que deia el Santi, que hi estic molt d'acord, ha tornat a repetir una cosa que el fa molt entrenador, que és la Masia pot competir contra la Masia. Aviam si la gent s'ho posa al cap. És a dir, és un jugador, és un entrenador que va recórrer a la Masia i que ha dit els de la Masia són molt bons. Ara, si en un moment Xavi Espart està millor que Balde, el que es queda fora és Balde, no un estranger o un que haguis fitxat. És a dir, això és imatge també de la normalitat. De manera que aquell ideal culer català de 11 jugadors del planter potser no el té. Té un altre ideal de ser més competitiu. Vull dir que en això ull, perquè estem entrant en un terreny de competitivitat, estem entrant un terreny de discussió molt, molt interessant, molt futbolero, però ell el que vol és dir, escolta, jo vull un lateral a l'esquerra que penqui. És veritat que la temporada passada Balde ja no va estar al màxim nivell. I t'està dient que és un problema d'actitud, de deixar-se anar, no t'està dient que sigui. Però, en el fons, t'està dient que qui jugarà al seu lloc serà un altre. Amb el Casador, doncs, bueno, a tothom li sap molt greu per la crisi que pateix ara en aquest moment, de dir un futbolista que va ser titular a la primera temporada, que va ser decisiu i que ha manifestat el seu sentiment culer. Ara, això és eximent perquè tingui una plaça assegurada. Perquè sigui ben tractat, sí, que aquesta seria una altra qüestió. No per entrenar-se a part, no per ser marginat, o per, segurament aquí podríem discutir. Ara, a mi aquesta lògica de dir, escolta, aquí jugaran els bons, i els bons normalment són de la Masia, l'altre dia va jugar mig equip de la Masia, però allò de dir, anem a buscar aquest ideal, no ho sé fins a quin punt si es donarà o no, i si és el seu objectiu.
De fet, ara que has parlat de Xavi Espart, que l'altre dia va ser titular en lateral esquerra en lloc d'Alejandro Balde, és interessant escoltar un dels entrenadors que va tenir a la Masia, precisament. A la graderia del balcó, la Núria Vilamala va parlar amb Pau Moral, i Núria, ens va explicar, Pau Moral, que Xavi Espart en realitat és migcampista i que ell s'ha anat reconvertint per necessitats del guió, ja que veia que al Barça amb Marc Bernal i altres jugadors en la mateixa posició no tindria espai, no tindria lloc.
Sí, de fet, ell ho tenia claríssim. El Pau Moral el va entrenar quan el Xavi Espart era a la B, per tant era molt petitó, però ell té claríssim que la posició on pot triomfar Xavi Espart és la de migcampista, i recordareu un dia que Hansi Flick el va comparar amb Philipp Lahm a Xavi Espart, doncs Pau Moral ens va dir a la graderia que ell el compararia més amb un altre futbolista.
Jo el compararia més amb el Xavi, no? Amb el Xavi...
Hernández.
Exacte. Llavors, bueno, no m'agraden les comparacions perquè el Xavi segurament és molt jove i podrà fer carrera com a Xavi Espart, però jo, tot i que m'agrada molt com està fent de lateral i ho està fent perfecte, segueixo confiant en que al final arribarà a jugar al mig del camp, tot i que té molta competència, però és que realment on destaca i on realment podem arribar a veure el seu futbol, doncs el seu màxim esplendor.
Carai, no? Dankebel, no? Gràcies per la comparació, no? Gràcies.
I per altra banda, sí que també ens va explicar que, clar, la Masia es veu molt clar ja des de ben petits quins són els elegits, aquells que tenen fusta per arribar al primer equip, no? Que els hi veu un futur esplendorós. I ell ens va deixar clar que al principi el Xavi Espart no era dels escollits.
Hi ha jugadors que a la Masia pues, tenen estrelles de ben petits, que estan com marcats, se'ls dona molt de bombo, no? El dia a dia. I el Xavi tot el contrari. Ell era l'avi, que ho jugava tot, era una passada, va fer una temporada espectacular, però no era dels mercats, no? Però sí que era un nano que destacava molt, perquè tot el que ho feia pràcticament bé. I jo me'n recordo, quan era petit, doncs no és normal, no? Que et demanin sobre el joc tant com feia ell. Destacaria molt la maduresa que té el Xavi com a jugador des de ben petit.
Doncs la maduresa i la intel·ligència sí que és el que ens va destacar el Pau Moral del Xavi Espart, que el va entrenar quan era ben petit.
Doncs, més és generació 2007,
Sí, sí.
Tornem Cubarsí, Bernal, Xavi Espart, Lamin... O sigui, és una generació d'aquells que devia passar alguna cosa aquell any. No sé si va haver un eclipse o no sé, hi va haver un conjunt que va fer que sortissin una generació de futbolistes extraordinària.
La entrevista sencera la podeu recuperar a la pàgina web de la cadena SER, també a l'aplicació per a telèfons mòbils de l'emissora, que us la podeu descarregar gratis. Us la recomano perquè allà teniu tots els continguts del programa. I estigueu atents als propers minuts perquè hi haurà notícia al que t'hi jugues. Digues, Ramon.
Escoltant ara el Tala, jo crec que en el final el que s'ha de tenir en compte és que aquest no és un problema de diners, és un problema futbolístic. El jugador no està bé jugant amb l'Atlètic de Madrid. És a dir, això no es pot obviar. És a dir, tu no pots dir, bueno, ja l'integrarem, ja ho farem, com el vols integrar, si no hi ha sintonia entre l'entrenador i el jugador. Però és a dir, no s'està discutint quants calés. Però el problema la rau en que, per les circumstàncies que sigui, ell, la segona temporada, no ha estat bé amb l'Atlètic de Madrid, no se sent a gust i busca una sortida. Després pot dir si el Barça, doncs, entra en un moment que ha d'entrar, no ha d'entrar, com ho ha de fer. Però és un jugador que ell, a través del seu agent, busca un espai, busca un club, busca algú que amb on pugui jugar, i creu que el Barça de Flick seria perfecte.
No l'entenc.
L'Atlètic de Madrid nega o d'alguna manera fa veure que el Barça s'ha fotut o no el demanava. No? El primer que ho va provocar és perquè no estava a gust. És com si ara, què sé, sortís aquí el Balde, bueno, que digui, doncs no me'n vaig perquè no estic a gust. I l'hauràs de vendre, hauràs de buscar una solució. No oblidem que el mateix, ho dic futbolísticament, perquè el Julián Álvarez abandona el City perquè el Guardiola li diu, si no estàs bé, vés-te'n i busquen un acord econòmic i se'n va. Però un problema futbolístic. No estem parlant d'un problema d'algú que vol robar o de l'altre que vol fer una altra cosa. És que jo entenc que no vulguin reforçar el Barça. Perquè reforçar el Barça, prou que l'Atlètic de Madrid es van riure del Barça perquè va dir que el havien reforçat amb el Villa i el Luis Suárez les dues últimes lligues que han guanyat. O no? Doncs aleshores són condicionants que s'han de tenir en compte.
Uh-huh. I el Barça, si ara manté aquesta postura de o Julián o ningú, diguem-ne que l'Atlético de Madrid s'arrisca a allargar el problema amb Julián Álvarez, perquè una cosa és no fitxar Julián i gastar-te més de 100 milions en un altre davanter, i l'altra és no fitxar Julián i guardar-te els diners. Al mes de gener, si Julián continua a l'Atlético de Madrid, l'Atlético tindrà un problema durant els propers mesos.
No, i en això jo crec que el Barça fa bé, en el sentit de dir, no pagarem la quantitat que... Si tu ara fessis un sondeig amb l'afició del Barça o amb la gent, jo crec que la gent, no hi ha manifestacions perquè vingui Julián Álvarez. La gent ha assumit que aquest nano, si vol venir, que vingui el que sigui, però hi ha un preu de mercat. Així és com amb el Rodri, la gent, entenc jo, que tot i que li quedava un any de contracte, la quantitat que s'ha pagat, podem discutir més menys, però...
La gent el que li posa és que li robes al Madrid.
Ah, exactament. Aleshores, hi ha un motiu...
I que li pugui robar Julián a l'Atlético també, jo crec.
Doncs aleshores, però no crec que sigui com quan va arribar, jo recordaré sempre, i després no va funcionar. Ibrahimovic, jo crec que és el fitxatge, em sembla que era un diumenge d'agost.
Com t'agrada Ibrahimovic, Sol de Vila?
A la presentació del Camp Nou, em sembla que hi havia 30 o 40.000 persones.
Sí, i 60.
Ibrahimovic semblava, bueno, el jugador més decisiu, no? I després va passar el que va passar, i a tots se'n va anar cap a l'Inter, i bueno, ara no entrarem. Però, vull dir que en el fons... A mi que es diguin, hi ha una quantitat de calés a pagar, no en pagarem més, al marge del fair play. Ha parlat d'una cosa del futur. És veritat que el Barça aquest any s'està reforçant molt, però també s'està hipotecant molt. Uh-huh. I és possible que el fair play i l'1x1 tot això es compliqui de cara de l'any, la temporada que ve, sí. I dues més.
Sí, o sigui, perquè clar, l'any que ve, o sigui, aquesta temporada no la vinent, el Barça haurà de tornar a jugar a l'Estadi Olímpic.
D'acord. En això vull dir que de vegades quan critiquem de que el club té una sensació d'improvisar, però una vegada que planifica, ara no podem dir no és que ara planifiquen malament, doncs a mi em sembla un cert sentit comú que diguis, bueno, podem arribar fins aquí, podem fer això, podem traspassar l'altre i que tingui un full de càlcul que li permeti, doncs, més o menys maniobrar.
Perquè què val, Julián, tenint en compte, Bruno, tu que estàs seguint el mercat europeu, el que s'està pagant a altres llocs?
Si ho compares amb Morgan Rogers, que l'ha fitxat el Chelsea per 140 milions d'euros, Julián et pot valdre 200 fàcilment. Fàcilment. Si el compares amb altres operacions que s'han fet...
Rodri, per exemple.
Rodri, Adeyemi, per exemple, que li ha costat al Barça 22 més variables. Crec que un preu de 100 milions d'euros és un bon preu per Julián.
No ens oblidem d'una cosa. M'hi ha fet pensar a la reflexió del Bruno. El Barça i el Madrid són dos clubs que en aquest moment estan fora de mercat perquè no són una societat anònima. O sigui, estem parlant de grups inversors que paguen molts calés per futbolistes. Aleshores, tant el Barça com el Madrid no són SAT ni volen ser-ho en el cas del Barça. Ja veurem en el Madrid perquè sí, que sembla, si tot continua com està previst, el mes d'octubre un 5% o no sé quin tant percent vendrà. Però vull dir que el món està apretant en un ordre de dir que el que nosaltres ens sembla una bestiesa, 120 milions, en el món financer de la Premier, si sembla que és poca cosa, que no és res de l'altre món, i és perquè els grups inversors i els propietaris del club són molt diferents als que no són una societat anònima.
Veure com acaba la pel·lícula, Julián. La policia té el monopoli de l'ús de la violència i l'ha d'exercir amb responsabilitat. I això no és una baralla de carrer. O sigui, per molt que un ciutadà intenti pegar un policia, el policia l'ha de reduir, òbviament, l'ha de detenir, si considera que l'ha de detenir, està clar, però que no pots pegar-lo quan el té a terra.
Un cop de colze que es veu... Hi ha un cop de colze. Hi ha un cop de colze.
Això no és, que el cap rebota contra el terra. Un tio m'intenta pegar, jo m'hi torno i li foto una hòstia. No,
hi ha una zona on ja tenia un bon.
No són dos ciutadans, és un policia i un ciutadà.
Just. I són força policies per allà, pel mig. Però vull dir que parla com si aquest tio fos un mil homes, no? Aquest individu que té més tenen aquest llenguatge.
Violento, li diu.
Violento i tota la història. Primer, que l'estelada no és una bandera prohibida. No és una bandera que no es pugui portar. Una altra cosa és que no sigui oficial. Però vull dir, aquí ja ha dit. Una altra cosa és llavors s'aplica la llei de l'esport. Llavors la llei de l'esport entén que aquella bandera o aquell símbol pot suposar el que va suposar. Això és una mala peça al taler, perquè jo recordo, o crec recordar, que totes les xiulades que venen a l'himne de la Champions al Camp Nou, sí, venen des de Berlín.
Sí, per les estelades. A la final
de
la Champions.
Multa, aquí va haver una denúncia, una altra d'otro sujeto, podríem dir, o individu amb el tèrbol, que ningú sap, una senyora, si no
ucraïnesa.
Me'n recordo, que està allà, que va denunciar, que a més va ser un partit que no hi va haver absolutament cap incident, ni els italians es van sentir ofesos, sinó que els catalans que van allà van ensenyar uns quants una senyera, una cosa totalment normal. I tercera, ja va passar diumenge passat a Sant Mamés. A Sant Mamés, l'homenatge que es va fer, la meitat de l'estadi, o una gran part de l'estadi, va pitar, i l'altra meitat de l'estadi no va pitar. Vull dir, no sé si va aplaudir o no, però vull dir, és una cosa que s'està coent segurament perquè la situació del país política i el que són l'independentisme, que molta gent, aquell llenguatge de que pactar amb els independentistes suposa entregar a Espanya no sé quantos, l'independentisme, siguis independentista o no, és un moviment polític que té una representació, igual que el té Vox, igual que el té Aliança Catalana. Llavors, clar, això de perseguir per ser independentista i perquè porta és una estelada, em sembla totalment reprovable. Això sí que és desproporcionat. Pots estar d'acord o no? Que hagi fet tota aquesta declaració d'intencions i allò de que va intentar agredir tot això, sí, sí, és possible que hi hagi hagut algun vídeo que nosaltres no l'hem vist, però la sensació és que el van estomacar perquè els hi va sortir dels pebrots, no perquè els provoqués l'aficionat del Barça.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.